Seguim endavant, obrim bloc poliesportiu en el temps de descompte d'aquest dilluns 22 de març de 2010. Moment de repassar marcadors de futbol base. I tenim ja l'Albert Lluís disposat a comentar-nos què han fet els equips de la Blanca Subur en aquest darrer cap de setmana. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Pues pot juvenil A. Blanca Subur 2, Penya Barcelonins Tangueres 0. Partit molt treballat. La Blanca va tenir que lluitar molt contra un equip fort i molt peleon. Al final, els 3 punts van ser un bon premi. El juvenil B, Ribes 1, Blanca Subur 2. Partit dolent. La Blanca, amb el 0-2, ha aguantat les embestides locals. A l'últim minut han marcat els locals, però ja no han fet res bo. Cadet A, Blanca Subur 1, Tortosa 2. Una sorpresa. Un equip senzill s'ha aprofitat del mal partit de la Blanca. Avui s'ha jugat potser el pitjor partit de la temporada. No passa res, encara anem segons.
Molt bé, fantàstic.
Cadet B, Blanca Subur 2, Igualada 5. Amb el 1-1 a la mitja part, l'expulsió per mans del porter local ha fet baixar el ritme de la Blanca. L'Igualada tercer i molt juguen a futbol, ho ha aprofitat. L'infantil A, Ribes 0, Blanca Subur 6. Partit de tràmit, ja que la Blanca no ha tingut cap problema per golejar. Infantil B, Segur 4, Blanca Subur 3. Un altre desastre arbitral que ha sigut el causant de la derrota. Infantil C, Blanca Subur 0, la Granada 0. Partit avorrit i apàtic. La Blanca no ha jugat com ells saben. La Levina, Vendrell 1, Blanca Subur 3. Bona victòria sense fer un gran partit, encara que ha sigut superior als locals. La Levin B, Sant Feliuent 4, Blanca Subur 3. Després d'anar guanyant 0-2, la Blanca no ha sabut aguantar el ritme del bon partit que estaven fent i han caigut en picat. La Levin C, Blanca Subur 2, Segur 2. Un penalti injust als últims minuts ha donat un empat al Segur que no mereixia. Benjamín A, Martorell 3, Blanca Subur 3. Un bon empat que ha quedat molt curt, ja que la Blanca per joc mereixia la victòria i no l'empat. Benjamín B, Blanca Subur 2, Cubelles 4. El B no va estar a l'altura del partit i el Cubelles ho ha aprofitat. Benjamín C, Blanca Subur 7, Cubelles 3. Gran partit dels més petits que van ser superiors als visitants. Per últim, el 46 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses Mi Pintor 4, Òptica Holandesa 7, Construcciones Chechu 7, Remax 4, Interarmari 5, Sixa 3. I en Pitufos, Hotel Estela 0, Newton Informàtica 0, Les Magnòlies 4, Begudes d'Ell 0 i Restaurant Triana 2, Camping Sitges 3. La setmana que ve s'acabarà la Lliga i ja donarem els campions.
Molt bé, doncs fins aquí el nostre habitual repàs als marcadors del futbol base de la Blanca Subur. Ens quedem amb aquest petit detall que ens comentava l'Albert, aquesta derrota del cadet A, sorpresa,
sí, l'1-2. Va ser una sorpresa.
Una sorpresa, però bé, aquests partits es donen...
Sí, també n'hi ha, de tant en quan. Algun dia tenia que passar.
Però en qualsevol cas, la Blanca manté aquesta segona posició, sí, eh? Sí. I això és la millor notícia. Sí. Molt bé, Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, adéu-siau.
Adéu, igualment.
Seguim amb més resultats, amb més futbol base, en aquest cas els corresponents, els de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pel juvenil, que va guanyar 0-4 al camp del Sant Sadurní. El cadet perdia en la seva visita 3-0 al camp del Vilanova. L'infantil perdia al municipal de Guadols 1-3, va caure davant el club de futbol Vilanova, mentre que la Levia sumava una victòria gràcies al 6-1 final davant l'Igualada. També guanyava l'Alevi B, ho feia fora de casa, 2-4 va guanyar aquest Alevi B del Sitges al camp del Piera. L'Alevi comarcal sumava els 3 punts gràcies a la seva victòria 4-2 davant l'AMPA Sant Jordi. Anem pels benjamins, el Benjamí A, que s'imposava contundentment 9-2 a l'EFO 87, mentre que el Benjamí B també guanyava de forma clara. Ho feia fora de casa al camp de la Pobla de Claramunt, 2-7. El Benjamí C també sumava una victòria interessant. 1-3 guanyava el conjunt sitgetà al camp del Sant Sadurní, mentre que el Benjamí Comarcal perdia al camp de la Fundació Vilanova per 5-0. El darrer dels marcadors dels federats ens el porta el Prebenjamí, que guanyava clarament 6-1 al Sant Mauro. I un cop d'ull, com no, als marcadors que ens deixa aquesta nova jornada del torneig social que organitza la Unió Esportiva Sitges. En categoria Maxis, els marcadors, Baluar 2, Cap de la Vila 2 i Maricel 2, el Vinyet 4. I en categoria dels minis, Aiguadols 1, Cau Ferrat 3 i Terramar 1, La Ribera 3. Deixem el futbol base, parlem de bàsquet i de la decepció que va suposar, vàrem parlar divendres passat en companyia del president del Club Bàsquet de Sitges, en Pau Simó, la derrota, com dèiem, del dijous passat, 74-69, del conjunt sènior a la pista de l'Hospitalet B. Sens dubte, matemàticament, és possible, però improbable. La derrota de l'Antemare Club Bàsquet de Sitges a la pista de l'Hospitalet B l'allunya definitivament de la possibilitat de jugar els play-offs d'ascens a Lliga EVA. Si era difícil retallar els dos partits al Viladecans, més el bàsquet averaix en contra, en posar-se ara tres partits a falta de sis jornades del segon classificat, com dèiem, deixa els Sitges pràcticament sense opcions d'aconseguir aquesta segona posició del grup. Va guanyar el Viladecans en aquesta jornada, ho va fer de dos punts, i una de les sorpreses que ens aporta aquesta 24a jornada al grup segon de Copa Catalunya va ser la derrota del líder, el Castellbisbal, que va perdre de 5 davant el Club Natació Tàrrega. Com dèiem, el Sitges perdia dijous passat 74-69 a la pista de l'Hospitalet B. Fem un petit resum de com va anar el partit, bàsicament per comentar els parcials: 29 al primer període, 19-20 al segon, 19-18 al tercer i 16-12 al quart i definitiu període. Els anotadors: Òscar Pérez 11 punts, Guillem Palou 5, Eduard García 7, Adrià Mestres 17, Jordi Escuder 2, David Rodríguez 5, David Carreter 5 punts, l'Edu Piñero es va quedar amb 6 punts, el Xavi Sabater en va anotar 5 i l'Arturo Barro amb 6. Per tant, aquesta derrota que, com els dèiem ara fa uns moments, deixa els Sitges, o continua de fet deixant els Sitges, en la tercera posició amb 16 victòries i 8 derrotes. Es queda a 3 del Viladecans, que en té 19-5, i a 4 del Castellbisbal, que malgrat perdre en aquesta última jornada suma ja 20 victòries i 4 derrotes. Els marcadors que ens deixa aquesta 24a jornada del grup segon de Copa han estat aquests: l'Hospitalet 74, Antemare Club Bàsquet Sitges 69, Gavà 45, Ramon Llull 53, Grup Barna 78, Artés 87, el Viladecans 76, Albert Disseny 74, Sant Boi 79, Coll Blanc 93, el ja comentat Castellbisbal 65, Club Natació Tàrrega 70, el Reus Ploms 64, Martorell 71 i el Vendrell 55, Blue RCS 72. El proper partit serà aquest dissabte a partir de les 6. El Sitges rebrà el Vendrell.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps d'hoquei patins en aquesta nova edició del Temps de Descompte, en companyia, com sempre, de l'Aleix Ramírez. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Decepció, aquesta seria la paraula després de la derrota de dissabte a Grado. Club Patín Areces 3, Club Patí Sitges 2.
Sí, decepció per la transcendència d'aquest partit, encara que qui li agradi les estadístiques queden partits, però bueno, era un partit que els Sitges ho tenia tot de cara i per petites decisions...
Arbitrals, potser?
No, arbitrals del tot no. A veure, amb calent sempre pots pensar que una decisió arbitral et condiciona un partit, però també hi ha una mica d'autocrítica i també és cert que el Sitges en certs moments no va saber aprofitar les ocasions per acabar de rematar el partit i la llei de Newton. Mm-hmm. Quan tens tantes ocasions acabes...
Sí, sí, ho acabes pagant. El partit acaba 1-1 a la fi dels primers 25 minuts. Sí. El Sitges marca el segon, l'1-2,
sí.
I a partir d'aquí què passa?
A partir d'aquí, l'ho he dit, de que no va saber rematar les ocasions que va disposar, però també una miqueta el fet arbitral que, amb això, ni molt menys, com molta gent pot pensar, justifico la derrota dels Sitges, però aquestes decisions, a vegades, i avui en dia, quan tothom ens estem jugant tant, condicionen molt un partit. I, uh-huh. I va ser un penal que un xut d'un jugador de l'Arez rebota al patí de l'Oriol Borràs o de l'Òscar Martí, no me'n recordo, d'esquenes, i l'àrbitre interpreta intencionalitat i pita penal. Bueno, uh-huh. Són decisions d'aquelles que...
Sí, sí.
Que sense comentaris, però...
En aquell moment, com deies, l'àrbitre interpreta o veu intencionalitat, probablement un altre àrbitre no l'hagués vist.
Clar.
I és aquest allò... estem amb la cançó de sempre, no?
És això que estem dient que porta molt de temps, desgraciadament, al hockey, que aquest any el criteri de l'àrbitre és decisiu. I en una altra temporada diria que potser no té tanta transcendència, però és que, ja t'ho he dit, la igualtat en què estan tots aquests equips de baix, no només dic Sitges, dic el mateix Areces, altres equips... amb aquestes decisions poden condicionar un descens, quasi, perquè la cosa està que... Uh-huh. I, en definitiva, altres coses, pues, el criteri a l'hora d'establir les faltes personals, a nosaltres ens van carregar massa d'hora de faltes personals, i també una miqueta la mala sort que al final del partit el 3-2 va ser un gol d'aquells que per molt que hi pensis encara no creus que te l'han marcat, perquè va ser una pilota que el Quintanal va intentar aixecar, i sense arribar a la xuta, l'assistència mateixa va fer un gir d'aquests la pilota a l'aire i, uh-huh.
I
va entrar.
I va acabar entrant.
Sí, sí, mala sort, de veritat. Jo crec que, per exemple, la sort que el Sitges li va acompanyar, per exemple, a l'últim minut amb el Centro Asturiano, li va fader a Areces.
Uh-huh. Aquest partit era important. Era important perquè sí. Si guanyaves et col·locaves en 24 punts, passaves fins i tot al mateix Areces. Sensacions que deixa aquest partit a l'eix.
A veure,
a l'equip, a l'entorn...
L'equip i en general l'entorn enfonsats no, perquè encara queda temps. Val que és un rival directe, però repeteixo, queda temps. Però clar, tal com es va jugar el partit, el Sitges no va fer un partit. Portar la dinàmica de la que porta aquests dos últims partits. Un equip molt concentrat, amb molta intensitat. Clar, una cosa també que s'ha de tenir en compte és que per molta intensitat i per molta concentració que tu tinguis en partits d'aquesta magnitud, és molt difícil mantenir, pel que t'hi jugues, a la pista a la qual t'hi jugues. I clar, jo crec que el Sitges va fer un partit molt seriós i no mereixia perdre. Jo crec que el premi menys just pel Sitges era l'empat. Perquè no vaig veure... Vaig veure un Areces que va crear joc, va controlar el joc, però no veia un Areces que no estava dominant així excessivament el partit. I el Sitges molt esperant el contraatac. I ja et dic, un empat a dos, jo crec, o qualsevol empat, jo crec que hagués estat el premi més just. Uh-huh. Però bueno.
Tot el que no sigui sumar, senyors, a partir d'ara és pas enrere. Almenys aquesta és la sensació que es pot tenir des de fora, no, Toni?
Sí, clar, perquè ara són molt necessaris els punts. Estem en un moment on el campionat ja arriba a la seva recta final, el Sitges està molt necessitat de punts, sumar a la pista de l'Ares s'hagués donat un pas endavant pels Sitges. El que passa que no sumar allà, sabem les dificultats que trobarà els Sitges a partir d'ara, però clar, era més normal o més fàcil o millor sumar a la pista de l'Ares que no pas el que se trobarà d'aquí uns quants dies, el dissabte, a la pista del Tordera. Per què? Perquè el Tordera doncs, és un equip més perillós, és un equip... Això no vol dir que el Sitges no guanyi, però que a priori era més fàcil puntuar a la pista de l'Areses. Clar, el calendari que li queda al Sitges no és fàcil, és molt complicat. I evidentment, si no sumes a la pista de l'Areses, te compliques encara més l'assistència. No?
Així, parlant de memòria i fent incidència amb això que dius al calendari, Toni, clar, s'ha d'anar a Voltregà.
És el líder, ara.
S'ha d'anar a Pamplona.
Sant Antoni.
S'ha d'anar a Vendrell.
Bé, el Calafell.
No, el que està clar és que jugarem contra aquí, és que s'estan jugant l'ascens, això està clar. No?
Sí.
És això, no?
Bé,
el Calafell, que és un equip molt perillós. És que tenim...
A veure, els encén els cinturones, que venen curves.
Clar, és que tenim el calendari que li queda al Sitges.
Probablement el pitjor calendari que un pot tenir, però... aquí estem, nois.
Sí, no hi ha res més a fer. Sí. Cal tirar endavant i anar per totes, està clar.
Una jornada que ens deixa, a banda d'aquesta derrota 3-2 al Sitges a Grado, doncs, per exemple, la victòria del Monjos, que va guanyar 2-5 al Raspeig. El Voltregà va guanyar 0-2 a la pista del Sant Feliu. Un petit pas enrere del Sant Feliu després d'aquesta última trajectòria boníssima que tenia. El Cerdanyola va guanyar 6-4 a l'Alcobendas. El Mataró va donar la sorpresa i va guanyar 5-4 al Sant Antonio. Atenció al Sant Antonio, que sembla que pugui estar passant per un moment allò de sotrac. El Roller Oviedo va guanyar 7-6 al Bigostic. I
el Roller Oviedo, allà al pavelló d'Areces, van anunciar que faltaven 3 o 4 minuts, anava perdent 4-6, i els dos últims minuts va acabar remuntant al 7-6, o sigui que va ser un triomf d'aquells...
Sí, espectacular.
Espectacular.
Similar al que va tenir el Sitges.
Exacte.
Aquí amb el Centro Asturiano. I també ens deixa aquesta 21a jornada el derbi entre el Calafell i el Vendrell, victòria pel Vendrell, 4-5. El Calafell, em sembla, des que va guanyar la Copa del Príncep, que no ha aixecat cap.
I que va acabar com el Rosell i l'Aurora, eh?
Sí?
Sí, va haver... Compte punts i...
Carai,
sí.
No ho sabia, això.
Sí, va acabar... No va acabar gens bé, va acabar
bé
malament.
No va acabar.
Fins i tot...
Va acabar bé pel Vendrell perquè sumava 3 punts, però...
El Mosso d'Esquadra...
Aquells derbis que...
Sí, calents.
Van haver d'anar al pavelló i posar pau perquè... Calafell és una pista complicadeta per jugar, perquè jo me recordo que amb els Sitges...
Sí, parlaves en el seu dia d'un ambient allò...
Un ambient crispadet, eh?
Carregadet.
Sí, carregadet, eh? Perquè els Sitges, doncs, un partit que van tenir fàcil ells per a guanyar els Sitges, van insultar, van estar molt sobre, no? I clar, això què passa? Que si n'hi ha una altra afició calenta,
sí,
com és la de Calafell... Sí,
i la de
la
fam i les ganes de menjar, aleshores...
Clar, i la de Vendrell no és menys, ni hi ha molta rivalitat, perquè són dos pobles que estan junts,
sí.
Doncs què passa? Que clar, el que va passar l'altre dia, no? Però, en fi...
No és la guerra dels Sitges, aquesta,
no,
precisament.
Aquesta precisament no.
El Voltregà, per ser líder, 41 punts. El Voltregà ja està dalt.
Sí,
si hi ha un equip que entra en totes les travesses, aquest és el Voltregà.
Sí, perquè és capaç de fer el pitjor i el millor.
És
no?
Que qui pensi que el Voltregà no pujarà,
sí.
No despeixo ningú. Però...
No. En qualsevol cas, la lluita molt interessant. Evidentment, jo crec que el Voltregà té totes les opcions de pujar. No sé si com a primer o com a segon, però...
Deixem-ho que pujarà.
Hi ha una lluita... Ara per ara, en aquests moments, després de 21 jornades, pel segon lloc, entre el Sant Antoni i el Sant Feliu, 40 punts, 39, perdó, el Vendrell, que s'ha col·locat tercer, el Sant Feliu baixa a la quarta posició amb 39, a partir d'aquí jo penso que...
Si el Sant Antoni no fa el tonto i no se despenja, el Sant Antoni pujarà, saps per què? Perquè a la federació li interessa que pugi algú que no sigui català. I els dos catalans no crec que pugin. Per això, que si el Voltregà puja, Sant Antoni, si no fa el tonto,
hem de continuar creient en aquestes situacions?
A veure, això són, jo crec que a vegades són coses que
són
viuen
llegendes,
llegendes urbanes d'aquestes del hockey.
Sí.
El que jo em quedo i el que m'agrada més és que tant per baix com per dalt viurem un final de Lliga frenètic que es decidirà l'última jornada. És que jo ho tinc cada vegada més clar que... Per almenys el descens, l'ascens es decideix segur també a l'última jornada.
Tordera. Dissabte...
Difícil, però no impossible.
No, evidentment que no hi ha res impossible. A intentar fer el que no t'ha sortit bé a Grado.
Sí, a veure, una cosa positiva que podem treure d'això és que el Sitges ja no té res a perdre en aquest tram final de Lliga. I per tant, ha d'anar per totes i treure totes les armes. O sigui que...
Jo del tot no estic d'acord. Té molt a perdre. Home, si perd la categoria té molt a perdre.
No, a veure, està clar que si perd la categoria serà...
Sitges no pot anar sense pressió, té que anar amb pressió, perquè té que anar a guanyar tots els partits, perquè si no perd la categoria.
Sí, i completament d'acord, Toni, però arriba un moment que quan vas a una pista del Tordera, que ja repeteixo, que avui en dia qualsevol equip pot guanyar qualsevol pista.
Sí, però déu-n'hi-do la pista de Tordera.
Sí, però precisament...
Perquè és una pista que me la coneixo molt bé, que he vist molts partits allà, perquè del Sitges em sembla que he vist 3 partits i tan sol ha guanyat amb el Figueroa a la banqueta, me dona impressió.
Bueno, trencarem...
Sí,
trencarem
estadístiques.
Aquesta estadística.
Estadístiques. Fem un petit parèntesis, si us sembla, i us demano que us poseu els auriculars perquè ara hem de saludar a una persona, campiona. L'Aleix em mira amb una cara com volguem dir, ostres, què passa? ho tenim a punt, això? Vinga, Eric Roqueta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes felicitats, senyor.
Moltes gràcies.
Què tal, com tens el cos?
La ressaca, estem de ressaca. Sí, no, però sobretot el que li deia, avui he parlat amb l'entrenador d'Alejandro i l'he trucat i he dit, tio, hoy és un dia feliç, feliç de verdad. I la veritat és que molt content pel títol d'ahir i per tot, sobretot perquè, bueno, està sent un any bastant dur i era, la veritat és que ha sigut un títol que ha anat molt bé guanyar-lo per la moral de l'equip, pels jugadors, perquè hem treballat molt i ens ho mereixíem.
Mm-hmm. Europa aquest any té un nom, eh? Reus.
Sí, sí, no, està clar. Està clar que bueno, com diuen tots els titulars, hem fet història, no? Mm-hmm. Perquè és el club que ha aconseguit recol·lectar tots els títols possibles.
Sí, no l'ha guanyat ningú, eh?
I això és un mèrit que s'ha de reconèixer.
Mm-hmm. 4-1 es va imposar el Reus a la final de la Copa Intercontinental. Jugava, per aquells que no sàpiguen, amb l'equip del Petroleros de Mendoza, un partit èric que a la primera part ja s'us va posar molt, molt de cara, no?
Sí, la veritat és que els jugadors del principi doncs, van sortir molt, molt enxufats al partit, molt posats tàcticament. Doncs, vam plantejar molt bé el partit i en seguida doncs, es veia, no, que l'estàvem dominant, vam tenir un parell d'ocasions fins que el Negro doncs, va enxufar el primer gol i a partir d'aquí doncs, van anar caient i vam acabar 4-0 la primera part, no? Doncs que denotava una mica la superioritat i la veritat és que ja se'ns va posar el partit molt de cara.
Què tal aquests argentins?
Bueno, la veritat és que ens esperàvem...
Més?
Una miqueta més. Perquè, bueno, el hockey té aquestes coses que a vegades no s'entenen i van formar un equip, aquella gent doncs, que sigués competitiu, van fitxar a 4 jugadors exclusivament només per aquest partit, per després donar-los la baixa, i són jugadors de renom, no? com és el David Ferran i altres jugadors que han jugat també aquí a la Lliga Espanyola. Però
bueno, vam ser
molt superiors. I també s'ha de dir doncs, el porter que tenia el Petroleros doncs, també va estar en fluixet.
Eric, és curiós el que és l'hoquei, no? L'esport. Guanyeu 2 títols en la pitjor temporada del Reus en la Lliga, eh?
Sí, mira, això són coses que passen, però bueno, sí que és veritat que la Lliga doncs, aquest any no m'ha agafat la suficient regularitat per estar doncs, lluitant per intentar aconseguir-la, ja està molt lluny i serà impossible. Però, bueno, també s'ha de destacar, no, el mèrit de que en partits únics, que són a vida o mort, els hem sabut afrontar i superar els dos amb èxit, que això, doncs, és el que et dic, no treu cap mèrit.
Tens aquí l'Aleix Ramírez que et vol dir alguna coseta també.
Eric, felicitats, tio.
Què passa, Aleix? Moltes gràcies.
Què? Com s'assegureix això?
Eh?
Com s'assegureix això?
No, ja he dit, doncs molt content perquè bueno, tu has vingut per allà, has vist l'ambient que es mou, saps com és una miqueta
I
aquest
tant,
club, que és un club difícil i...
Sí, un club a l'elit és molt, molt difícil de...
Hi ha molta pressió i la veritat és que bueno, ha anat com l'anell al dit guanyar aquest títol i ara ens dona molta força i ens dona moral doncs, perquè
aquest dissabte
també ens juguem la vida a Candelària.
Hòstia, sí, Candelària és... Mm-hmm. Allà sí que és la batalla de...
Sí, sí, no, allà sí, és la batalla dels 300, allà.
Allà us haureu d'enfrontar amb àrbits, amb vient i amb tot.
Estem allà perduts en una illa,
que
l'únic que hi ha és una pista allà enmig perduda i para de comptar. Però bueno, que, ens juguem els dos a entrar a la final a 6 i és...
Això és el hockey, Eric. Això és el hockey.
Qui guanyi o empati el partit, doncs s'emportarà. O sigui, com sigui, hem de guanyar.
I tant, i tant.
Escolta, Eric, amb el Reus tan sol te falta guanyar la Copa del Rei i la Lliga, eh? Lo de més l'ha guanyat tot. Copa d'Europa, Intercontinental, tot, eh?
Sí. La veritat és que a nivell... He guanyat més títols internacionals, sí, europeus, que nacionals.
Que nacionals.
Mira, són coses que passen i bueno, ja, ojalà doncs pugui seguir més anys aquí al Reus i pugui almenys aconseguir alguna lliga o una Copa del Rei, que també són títols importants i són macos de guanyar.
S'ha parlat molt d'aquest Reus, ara comentàvem aquí amb l'Aleix, amb el Toni, que a la lliga evidentment l'equip no rutlla, i s'ha parlat que probablement l'equip és excessivament veterà, de dir, com ho veus tu?
Bueno...
amb els germans Bertolucci, sí. El Negro...
Una miqueta sí, més, una miqueta.
Més que res perquè cada cop s'imposa més el físic, no? I la joventut amb la majoria d'equips. Si és que si tu mires un per un els jugadors que tenim, doncs tenim Alessandro Bertolucci i Negro Páez, que ara faran 42 anys. El Mirko, que té 38 anys... El Xavi Caldú, que en té 33, el Jordi García, que en té 38, que són jugadors, el Mulet en té 30, ara farà 33, o sigui, els únics que estan als 20 anys són el Gil, que té 28, i el Casanovas, que en té 25. El de més, l'han de 30 cap amunt, i vulguis o no, doncs, costa a part. Jo, igualment, deixant a part, no, l'edat que puguin tenir els jugadors, que aviam, ara m'he quedat amb la cara, què volia dir? És això, que...
Bueno, és igual, vull dir, si són jugadors contrastats, en la majoria dels casos et trauran
La qualitat supeix el físic.
Sí, evidentment, sí.
Sí.
I no, està clar que vulguis o no, compta, i cada cop pues, això, no, pues, els equips es preparen més, són molt, molt competitius i costa.
I mira, ara que podem parlar amb tu, i ara que tenim el plaer de poder parlar amb tu, avui he escoltat una notícia que m'ha sorprès bastant. És el cas de Carles Figueroa, que no seguirà l'any que ve al Vilanova.
Ah, sí? S'ha confirmat?
Sí.
Jo havia sentit alguna cosa de que al final, bueno, no estaven anant molt bé les coses per allà, que l'estaven deixant treballar poquet i que ell no estava gaire content, però bueno, tampoc sabia que s'havia pres la determinació ja de que no seguís. Bueno, jo crec que no li farà falta feina amb el Carlos.
Això està clar.
Segurament ja li estaran buscant... No, jo estarà nòvies per allà...
Sí, el telèfon deu sortir...
Si el poden enxampar per allà, que l'any que ve el veurem segurament amb algun equip, no sé.
Ja I tu com el tens per l'any que ve, al Reus?
A mi se m'acaba el contracte aquest any.
Aquest any, i t'han dit alguna cosa? Han parlat amb tu ja o què?
No, però d'aquí un mes aproximadament sabré que se'n farà de l'Eric l'any que ve. Sí que encara no puc dir si seguiré, si no seguiré.
Ja.
Que tinc la il·lusió i que m'agradaria seguir amb l'Alejandro i poder estar un any més. No et dic que no, però bueno, això ja depèn del que digui el Reus.
Està clar. Molt bé, Eric, doncs res, et volíem saludar aquests minuts, bàsicament per felicitar-te i bé, per recordar que l'Eric afegeix un nou títol continental al seu currículum, que això aviat està dit.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Bona tarda, una abraçada a tots.
Adéu, bona tarda.
Adéu, Eric, bona tarda.
Adéu.
Bé, doncs, amb l'Eric Roqueta, preparador físic d'aquest Reus Deportiu que està fent història a nivell continental. És curiós, el del Reus. Un equip que ha guanyat Champions, ha guanyat Supercopa d'Europa, ara la Intercontinental, però que la Lliga...
És que és molt difícil de sospesar una miqueta
una
la política.
Una cosa és l'hoquei lliga.
Cada competició sí, és un món.
Però és molt difícil de sospesar la filosofia del Reus, perquè, home, un equip doncs, que sap que amb aquests jugadors veterans, doncs, clar, evidentment el nivell no és el mateix, i el nivell de joc, de físic, i a més en un campionat on s'ha canviat les regles del joc, on realment el contacte ja no és tant, que és més la velocitat i més el trencar i marcar el ritme, doncs no acabo d'entendre el fet de fitxar jugadors quan ja té un equip molt veterà, perquè fins i tot Carles Figueroa doncs, marxava d'alguna manera del Reus perquè no sabia com canviar tot això, no?
Carles Figueroa no seguirà, per tant, al Vilanova, ara que ho
deies. No seguirà, això és la notícia que avui jo he escoltat, i de la fons que l'he escoltat ja t'he pogut dir que són segures.
Per tant, i com ens deia l'Eric... Sí? Sí, sí, doncs vinga, que tornem a tenir l'Eric. Eric, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Sí.
Era el que estava pensant, que la resta que veia jo tan blanc, no, que us ho volia dir, no? Més que res per... Vull dir, no defensar el tema de el que parlàvem, no? De l'edat dels jugadors i això. Jo el que deia és que podíem, que sí, no? Que és veritat que, com he dit, tenim una plantilla molt veterana, però que tenim molta experiència, no? Són jugadors de molta experiència. El que passa que si hi ha faltat això, no? Una mica la regularitat aquest any amb la Lliga ha sigut més que res perquè hem tingut una plantilla 50% nova i, vulguis o no, venen els dos italians de jugar un hoquei doncs, molt, molt més anàrquic, més antitàctic, no? Anem a dir-ho, i els ha costat molt
adaptar-se.
I que són dos pilars, no?, de l'equip, doncs els ha costat bastant, com també amb el Francesc i l'Albert, que vulguis o no, doncs, sí que més o menys saben jugar tàcticament, però el plantejament d'aquest any era tot nou, i potser ha sigut el que ha fallat, no?, i el que no ve a fer la regularitat aquest any a la Lliga. Que a lo millor que amb un parell de, o l'any que ve, amb el mateix equip...
La història canvia.
La història hagués canviat, o un parell d'anys abans, saps? Però sí que si ha anat malament, jo crec, a la Lliga ha sigut per això.
Molt bé. Doncs, fet aquest apunt...
Perdoneu
no,
per haver-me
quedat en blanc. No. A nosaltres també ens passa.
No, i a més, és normal, no? Després de la nit que has tingut.
Estava ja aquí, m'heu enganxat mig adormit, quasi, intentant recuperar-me i jo què sé, què penses ara? Doncs diré això, pum, se m'ha anat del
cap. Alçant el cel. Bueno.
Tenim confiança, no?
Ui, tant, i tant. Eric, una abraçada, el que dèiem abans, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, per haver trucat.
Vinga, adéu, bona tarda. Bé, doncs l'Eric que li ha quedat allò al pap, aquell moment de lapsus i ha volgut, doncs, li ha vingut la llum, com es diu. En fi, estàvem amb lo de Carles Figueroa abans, no parléssim amb l'Eric. I ho deia també fa uns moments l'Eric, el mateix Eric, nòvies no li en faltaran, segur.
Segur.
I el telèfon del Carles ja deu estar ple de trucades. L'Aleix fa una cara així molt... escèptica, no?
Sí. No, a veure... Jo penso que el Carles Figueroa és una persona que necessita estar als banquillos. És una persona que, pel que jo he vist aquí, si és que no pot estar-se...
A mi em va estranyar el fet, quan la nova va fitxar, però com a...
Segurament és igual de competent
i n'estic
seguríssim als despatxos, però és una persona que viu al hockey com el que més.
Per això em va estranyar.
Jo ja pensava que el de Vilanova seria transitori, però com dèiem, obrir nous camps, entrenat al femení,
sí.
I un altre, quan has aconseguit tants èxits amb el masculí, diguéssim, jo crec que amb el femení hauria voler experimentar...
No, també, ell suposo que en aquestes, la sensació que es té des de fora, que en aquests últims anys ell ha volgut anar afegint experiències noves, entrenar un primera nacional, pujar-lo, a cas dels Sitges, estar als despatxos,
guanyar la Copa, guanyar la Copa d'Europa amb el Reus...
A entrenar l'equip femení, com apuntava l'Aleix, vull dir, ell suposo ha anat engrandint una miqueta més la seva llegenda, no?
I després també cal afegir una cosa, Pitu, la crisi arriba per tothom. Vilanova està passant un moment crític de crisi.
Com tots.
Els diners, Vilanova costa molt. Evidentment, doncs, totes aquestes figures
No, tenen un cost.
Tenen un cost.
Un cost important.
Jo no sé si és el mateix Carles el que marxarà o si és el club, però és un mutu acord per lo que he escoltat avui, i segurament doncs, l'any que ve Carles Figueroa estarà a un altre lloc i no pas en el Vilanova.
Molt bé, senyors, doncs acabem amb alguns resultats que ens deixa com cada setmana l'Aleix de la base.
Pues sí, Pitu, una mica de tot, com sempre.
Vinga,
el segona catalana va perdre 6-4 a Cerdanyola. El júnior va guanyar 1-6 a Voltregà. El juvenil va guanyar 3-6 a Sant Just. El Benjamí va guanyar 10-2 al Laieta. I l'Aleví va perdre 9-2 a Piera.
Com deia, una mica de tot.
M'agrada molt el resultat del júnior.
Del júnior.
1-6 a la pista Voltregà, eh?
Sí, sí.
Boníssim, boníssim.
Signem aquest mateix resultat, però el del sènior, quan hi vagi allà.
I tant, ja m'agradaria.
Aleix, moltíssimes gràcies.
A tu, Pitu.
Que vagi molt bé.
Vinga.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Obrim carpeta futbolística en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest plujós dilluns 22 de març de 2010, jornada número 25, la penúltima abans no ens arribi al darrer parèntesi de la temporada de la Setmana Santa. En línies generals parlem d'una jornada força positiva. Si parlem de la preferent, per exemple, la Unió Esportiva Sitges va guanyar 2-1 ahir al Catllà, horari atípic al Municipal d'Aiguadols, partit que es va jugar, com saben, a les 7 de la tarda, malgrat tot, malgrat va ploure durant gairebé durant tot el partit. La gent encara s'hi va acostar al Municipal d'Aiguadols. També una victòria molt interessant, la que va aconseguir el Sobrense al camp del Base Espirall, 1-3, molt merescuda, sens dubte, ahir es va fer justícia al camp del Base Espirall, i l'Internacional, que va perdre en 0-2 amb el Sant Esteve Sarrovires el dissabte a la tarda al Municipal d'Aiguadols, però com a mínim Nacho González va poder fer o va poder confeccionar un 11 amb certes garanties. Fins a 13 jugadors van poder assistir al partit del passat dissabte. Toni, en fi, parlem d'una jornada, com dèiem, força positiva. Si mirem les victòries del Sitges i el Sobrense, l'Internacional una miqueta menys a part, però bé, ha estat bona.
Sí, molt bona, sí. Jo diria que molt bona, no? Perquè, a veure, sobretot per el Sobrense, era molt important la victòria dels Sitges, tenia que guanyar, i més a casa no se té que assegurar tots els punts, i més davant d'un rival directe que sabies que lo guanyaves i ho passaves, no? I això és molt bo de cara a Torrefolta. Però també era molt important, doncs, el Sobrense anava molt necessitat al camp de l'Espirall, un Espirall que aquí ja va marcar la trajectòria del Sobrense.
Va marcar un punt d'inflexió negatiu, ara probablement es marqui un punt d'inflexió positiu.
Sí, 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 perquè si en aquell partit el Sobrense no va jugar malament del tot i va perdre 0-3, en aquest jo puc dir, i podem dir, doncs que tant tu com jo que lo vam veure, que el Sobrense va ser molt superior a l'Espirell, però molt superior. Estem parlant d'un a 3, però si estiguéssim parlant d'un a 6 no passava res.
Sí, sí, moltes ocasions.
Perquè el Sobrense va ser molt superior. Nos alegrem d'aquesta victòria del Sobrense, perquè això vol dir que doncs, a partir d'ara, com tu has dit, pot marcar un punt d'inflexió en aquest Sobrense, i a partir d'ara ara ve el Sant Mauro, se le té que guanyar com sigui. Esportivament és un equip que se le té ganes, esportivament, i jo penso que a partir d'ara el Sobrense comença una altra nova línia en aquesta recta final.
Ens deia el Blas el divendres passat aquí a la ràdio, ens falta creure que podem doncs, jugar molt millor i obtenir millors resultats. Ahir vam veure un Sobrense que sí, que veritablement es va creure que podia treure un bon resultat del camp del Base Espirall. En fi, de tot plegat en parlem d'aquí uns moments, anem a pamsa, però repassem ara mateix els resultats de la 25a jornada del grup segon de la preferent. I és que en aquesta 25a jornada hi havia un duel molt especial, molt particular, si volen dir-ho així. L'enfrontament entre el líder olímpic Can Fatjó i el Vistalegre, dos dels grans candidats a aconseguir l'ascens de categoria aquesta temporada. Al final, taules, olímpic Can Fatjó 1, Vistalegre 1. D'aquest resultat, d'aquest empat, se'n va aprofitar l'Horta, que va guanyar el seu partit còmodament 0-3 al camp del Cervera. La resta de marcadors són aquests, Torreforta 3, Martorell 1, El ja esmentat Can Fatjó 1, Vistalegre 1, Sant Ildefons 4, Camp Clar 1, Mollerussa 1, Cambrils 0, Viladecans 4, Pubilla Cases 1. Atenció que aquest Viladecans sembla que també es va recuperant en aquest tram final de temporada. Canyelles 2, Rocatenc 0, el ja esmentat també Cervera 0, Horta 3, Morell 0, Alcarràs 0 i Unió Esportiva Sitges 2, Alcallà 1. L'Olímpic Can Fatjó segueix en primera línia de foc, líder amb 60 punts, ara amb 10 d'avantatge respecte al segon, que és l'Horta, amb 50, amb 47, tercer el Vistalegre amb 40, el Pubilla Cases 38 punts per Cervera, el Sant Ildefons puja fins a la sisena posició amb 36, 36 punts també per Alcarràs, el Canyelles en suma 36, 35 el Cambrils, 34 el Camp Clar, 32 el Mollerussa i atenció perquè el Sitges és 12 també amb 32 punts. Sobrepassa, per tant, el Catllà, que en suma 31, 30 per Torreforta, el Morell és 15è amb 28, 28 punts també per Viladecans, el penúltim classificat és el Rocatenc amb 25 i una nova jornada, el Martorell és QE amb 5 punts. Destacàvem sobretot la setmana passada la important victòria que aconseguia el Sitges al camp del Martorell, obligada fins a cert punt perquè es tractava de la QE, però ahir, Toni, i s'ho dèiem també amb el Manel quan va acabar el partit, la d'ahir era tan o més important que la de Martorell.
Sí, sí, ahir era...
Perquè superaves a un altre rival directe i donaves també un salt de qualitat a la classificació.
Sí, a part de que jugaves a casa, no? I en aquesta recta final del campionat, doncs, els punts de casa, jo diria que tenen un valor més
extra.
Sí. Uh-huh. I de fet el Sitges va fer els seus deures. No va ser fàcil perquè el partit va ser complicadet pels Sitges, però va fer el que tenia que fer, guanyar 2-1 en un partit doncs emocionant, perquè així ho deia el marcador. Tampoc va tenir molta qualitat, va ser un partit lluitat.
De molta pica pedra, eh?
Sí, sí,
de molta lluita,
i al final doncs es va fer justícia, no? Perquè jo penso que el Sitges va fer més mèrits per a guanyar partit que no pas ells, i al final va aconseguir els 3 punts.
Horari atípic, saben que el partit d'ahir es jugava a les 7 de la tarda, feia un temps fatal, perquè no és allò que plogués amb molta intensitat, però va estar pràcticament durant tot el partit allò xip-xip, i al final, bé, el públic sembla que es va animar. No direm que hi hagués allò una gran entrada, però déu-n'hi-do, vam veure un municipal d'Aiguadols amb més públic, jo m'atreviria a dir, que quan es juga als migdies, eh?
Sí, sí.
Probablement algú feia reflexió, el Manel també ens ho deia, no? Clar, aquella hora ja tothom havia jugat.
Sí, és això, no? I
ja no quedaven més opcions.
No quedaven més opcions, i encara que va jugar el Vilanova a les 5 de la tarda, i això va restar alguna cosa, no? Però jo estic convençut que no juga el Vilanova ahir, inclús veiem més públic, no? Jo me vaig quedar sobtat, no? Perquè no esperava 4 i el gat, però al final van ser molt més, de 4.
Van ser 4 i 4 watts.
Sí.
8.
Sí, i realment el Sitges la va anar molt bé, no? Uh-huh. A part... Creient la pluja, no? La pluja sempre és...
Sí, és un càndicat.
No? Tampoc feia fred, s'estava,
sí.
No estava malament.
Feia una temperatura, diguem-ne, que més o menys agradable. Eh?
Exacte. Mm-hmm. I a més, el partit doncs, tenia la seva emoció. I jo penso que sí, va acabar molt tard, però va acabar a les 9 del vespre, però va valdre la pena perquè el Sitges va sumar, tothom estava content, i jo penso que l'esforç que va ser el Sitges va ser molt bo, però clar, ara lo pots fer encara més bo si vas a Torreforta i guanyes. Serà l'últim partit abans de les vacances de Setmana Santa, i després ja vindrà la recta final.
Sí, després ja vindrà el no parar fins al mes de maig.
Fins al maig, no?
Sí.
Acabes guanyant aquest partit a Torreforta i escolta, tu fas... comences una vacances de Setmana Santa planificant ja el futur, i el futur dels Sitges, si continuen en aquesta línia, té que ser bo.
Uh-huh. Detalls del partit d'ahir al municipal d'Aiguadols, doncs comencem per l'11. Albert Arnalot va suplir a José Luis González Abenoja a la porteria, Cristian era baixa a l'eix central, el Manel Paró per contra recuperava el Capa i el Guzmán, que no van poder ser l'altre dia a Martorell, i un nou fitxatge, de fet el Manel ens deia, i ho escoltaran d'aquí uns instants, que a última hora pràcticament del divendres es va incorporar un nou jugador, David Martínez, és un jugador que ve de la Múnia.
Sí, que de fet jo ja l'havia vist entrenant amb els Sitges, havia estat entrenant diferent setmana, i jo m'imagino que, home, el Manel, doncs, veient que és un jugador que té bon aspecte físic i això...
Planta en té, eh? No?
Molta planta. Sí, sí. I, a més, segon el Manel és polivalent, el pot fer jugar en diferents línies, doncs, ell l'ha cregut convenient després de la manca d'efectius, perquè, clar, és un equip justet de jugadors, doncs, de fitxar-lo, i li pot anar molt bé en aquesta recta final.
Uh-huh. David Martínez, per tant, nova incorporació d'aquests Sitges que a poc va ampliant la seva nòmina de jugadors. Aquesta era una qüestió que preocupava molt al Manel, eh? Estava pràcticament obsessionat en dir que no se'm lesioni ningú més, perquè si no és que ara ens ve un final duríssim de temporada i no podrem resistir. Els gols, al minut 17, una falta llançada per Uri a l'interior de l'àrea, doncs li servia al Marc Gargallo per pentinar la pilota i fer el 0-1, era el minut 17, com dèiem. L'empat d'ells també arribava d'un llançament de falta, des del pràcticament el vèrtex esquerre de l'àrea dels Sitges. Dani Bello, al 26, se feia l'empat a 1. Ens varen fixar en un detall, i és que la porteria, diguéssim, que està a la banda del bar, a la zona dels vestidors, mm-hmm. Hi ha molt poca llum allà. No sabem si l'Albert va tenir algun problema de visió en el llançament de la falta que va suposar l'empat a un del Catllà, perquè la pilota li va botar pràcticament al davant, sí que va ser un bot bastant, bastant ràpid, però ens varen fixar, i va ser un dels comentaris que vam fer al llarg del partit, que hi havia molt poca llum en aquella zona.
Sí, a veure, nosaltres comentàvem també les dues porteries estan, jo diria, manca de llum. El que passa que potser la del port d'Aiguador, aquella...
La de la banda de mar encara s'aguanta.
Té més claritat, se veu més, però jo penso que la part de la porteria de part del bar, la part dels vestidors, doncs, també n'hi ha una llumeta que està fosa allà,
sí.
I clar, evidentment,
si dels notes, tres focus funcionen dos.
Dos.
I el clar, que no funciona precisament és el que ha d'enfocar la zona de
l'àrea. A la porteria, no? Sí, sí, i clar, això es nota molt. I clar, i jo penso que sí, que allà el porter va tenir la seva dificultat, fins i tot a la segona part, quan l'altre porter estava en aquesta porteria, doncs l'exigia per part d'algun que altre aficionat al jugador dels Sitges que xutessin, perquè no tindria molt bona visió el porter, segur.
Doncs amb empat a un finalitzava la primera meitat, i al 64, en jugada de córner, Carlos Jacques, com sempre, amb la canya a punt, va fer el 2-1. El Callà sí que va estirar les seves línies, el Sitges va tenir alguna opció, fins i tot en jugada de contracop, el Manel va fer alguns canvis per donar més dinamisme a l'atac, amb l'entrada d'homes com l'Àlex Gaitán, en fi, l'Àlex que ho va intentar, que va deixar les seves dosis de qualitat.
Quina llàstima de jugador, si aquest jugador tingués una miqueta més d'ambició, mm-hmm. Perquè l'únic que pot tenir una miqueta més d'ambició
i de continuïtat en qualsevol cas també.
Quin jugador seria, no? Perquè sí, sí, realment sí. És el que jo diria que és el que té més qualitat de l'equip, mm-hmm. Té una qualitat extraordinària, però és intermitent.
Molt bé Pardo ahir.
Molt bé Pardo, molt bé Pardo.
Molt, molt intens.
És que de fet Pardo sempre fa una feina molt positiva, el que passa que
però
no
se'l va veure més desbordant, sí, per la seva banda, sí, sí. Va treure bones entrades.
Té molta velocitat. Que passa que està una miqueta mancat de gol, sí, sí. I això doncs perjudica una miqueta doncs la seva feina, no? Però és un jugador que va sempre, que treballa molt. Ahir se va notar, jo diria que vaig notar una miqueta l'ausència de Cristian a darrere.
Sí, probablement, tot i que el Capa més
també
o menys va estar
en
la seva línia, el Guzmán, doncs, tot i que els últims partits no els havia pogut jugar, doncs encara va poder mantenir el tipus. Em va agradar molt, i tinc ganes de dir-ho, l'Arenas,
sí.
David Arenas.
Sí, ahir va ser...
Probablement va ser dels millors partits que li hem vist amb l'Arenas. Sí. Molt,
sí, molt endullat, molt endullat, molt per la feina,
molt al tall,
parlant molt als companys, compta allà, compta de... Estava, sí, sí, molt dintrat del partit, estava molt dins del partit. Sí, me va agradar bastant. I també me quedo amb una cosa que va dir el Manel al final de l'entrevista, i que l'escoltaran tothom, no? Va dir, doncs, que a partir d'ara no, aquí no jugaria els noms, sinó el que s'ho mereixi, el que treballi al llarg de tota la setmana, amb una pregunta que el feies tu sobre el porter, no?
Sí, 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 sí. El perquè havia jugat Albert Arnalot i no pas a Benoja. S'entén que, clar, que la porteria és una posició tan específica que, clar, els canvis de porters, i més amb aquestes categories, no sovintegen massa. En qualsevol cas, el Sitges va poder mantenir aquest 2-1 fins al final, el Callao va intentar, però sense crear un perill allò massa excessiu. Recordo un xut de falta d'Andrés que Arnalot, molt bé, va refusar amb els punys, i poca cosa més. Més enllà de les jugades pilota aturada, que porten un cert perill quan parlem d'aigua dolç, el que allà doncs, se'n va anar de 8 del municipal. En fi, el Sitges havia sumat 3 punts molt importants i les valoracions que feia Manel Rodríguez després del maig, evidentment que positives.
Bueno, totes són importants, ho vam dir l'altre dia. Avui eren 3 punts molt, molt importants, tant o més que els de Martorell, i ens ha costat molt, però els hem aconseguit, i això fa que, bueno, que a poc en treia una miqueta al cap, no?
Estan cares, les victòries?
Sí, ho hem parlat l'altre dia també, i no és cap sorpresa, no? Avui és molt difícil guanyar aquest partit, perquè ells també venien de 2 derrotes consecutives, ells comptaven amb aquests punts, bueno, és que no, el Sitges fins ara és un equip de baix, la gent ve aquí amb la intenció de sumar, i nosaltres sabíem que teníem que treballar molt per guanyar, perquè ells confiaven molt en aquests punts, no?
I abonats una miqueta al patiment, també?
Bueno, jo et diré que hem patit poc. Hem patit poc. Pateixes perquè el resultat és molt just, però ocasions de gol pràcticament no. Ells no recordo ara, no? Una parada ara últimament de l'Albert, una falta, però tret de la pilota parada ells pràcticament no ens han creat massa perill. Tampoc nosaltres hem tingut excessives ocasions, però recordo la primera part, 2 o 3 molt, molt clares, sols davant del porter, penso que hem tingut ratets d'un futbol i els hem pogut fer algun golet més.
Ara volia preguntar, què t'ha semblat l'equip?
Bueno,
tenint en compte que ara s'està treballant sí, amb la necessitat de puntuar.
Hem tingut aquesta mitjoreta que et dic, la primera part molt bona, on l'equip ha jugat, ha baixat la pilota, hem tingut la pilota i hem creat perill. Després el gol d'ells ens ha assentat una mica, penso que hem tingut els últims 10 minuts de la primera part, no hem estat tan fins. I la segona part hem sigut molt pràctics, penso que l'equip sabia el que tenia que fer, ho hem parlat, hem dit que hem de guanyar el partit, hem de fer un gol i a partir d'aquí hem de saber el que tenim que fer. Ens ha faltat un pèl de tranquil·litat al final per fer el tercer, penso que hem tingut alguna arribada perillosa per poder-ho fer, però en línies generals penso que l'equip ha estat bé avui. Penso que l'actitud ha sigut, com sempre, molt positiva, el joc ha sigut millor que altres partits, per mi, davant d'un rival que, bueno, que s'ha jugat moltíssim i que tampoc ha vingut aquí a veure-les venir, sinó que ens ha apretat i ens ha complicat la vida. No? Jo penso que el resum és que la victòria és merescuda i davant d'un rival directe que ara passem a la classificació. No?
Ha jugat l'Albert avui?
Bueno, ha jugat els que...
Respon a una situació especial?
Bueno, la Benoja va tenir un problema durant la setmana, va estar el dijous, no va poder entrenar. Quan veieu uns que surten són els que durant la setmana s'ho han guanyat i...
No, t'ho pregunto perquè, clar, la posició del porter és transpacífica.
Però la contestació és la mateixa que els dic amb ells. Sí. Les alineacions aniran en funció del que jo vegi durant la setmana, independentment de qui sigui el que juga, perquè tinc clar que no hi ha tanta diferència entre que jugui un i jugui un altre, i vull que la gent s'ho guanyi, perquè nosaltres no... Jo no tinc una altra arma per fer pencar la gent, que és... que el que no treballi a tope no jugarà, no? I a partir d'aquí, qui vulgui jugar, que s'ho guanyi i jugarà. I jugaran els que jo vegi que estan millors, els que han treballat millor durant la setmana i els que s'ho mereixin. Vull dir, a partir d'aquí doncs, intentarem fer guanyar tots els partits, però alguna vegada sentirà per cara que algun jugador dels, entre cometes, destacats o millors no està aquí titular, però m'és igual, perquè tinc un vestidor que tinc que mantindre viu i el que no puc fer és que hi hagi titulars indiscutibles i gent que es treballi, s'ho guanyi i no juga. No?
Aquest últim canvi, el David, que ha sortit pel Pardo, qui és aquest David?
És David Martínez, el vam fitxar divendres, un jugador que ve de la Múnia, i no hem dit res perquè tampoc ha hagut possibilitat. No? És pràcticament un fitxatge per la setmana que ve, però degut a la lesió del Cristian, és un noi que pot jugar de central, de pivot, és un home, ja ho heu vist, corpulent, tal. Bueno, és un home que ens pot anar bé i hem incorporat un jugador més perquè ja us vaig dir la setmana passada que estàvem molt curts d'efectius i la setmana passada vam patir moltíssim per culpa d'això, no? Que no tenim gent i a vegades ens hem trobat en 14 o 15 jugadors a la convocatòria i això és un problema perquè els partits es fan llargs i hi ha jugadors que necessiten relleus o hi ha problemes i bueno, hem de tindre dintre de les nostres possibilitats, que són les que són, hem de tindre el millor planter possible, no?
Torreforta, diumenge, abans de l'últim parèntesi de la temporada.
Una altra batalla i un altre rival directe, la classificació, una altra batalla, un equip que també ve d'una mala ratxa. No sé si avui ha guanyat el Martorell, però no sé si portava 9 o 10 jornades sense guanyar. Bueno, un partit de cara de gos, una altra vegada, de vida o mort, i hem d'anar a sumar tot el que es pugui. Si podem els tres, els tres, i si treus un punt, doncs, bueno, també pot ser bo. Veurem què passa durant el partit, però no serà fàcil. Ells estan en una situació molt delicada, també. Però clar, si nosaltres fóssim capaços de guanyar a Torreforta, donem un saltet ja qualitatiu a la classificació amb aspectes ja importants, no? Perquè ja, ara ja hem entrat a la trentena, ja tenim dos punts i estem avui només de la quarantena. La quarantena és, per nosaltres és ara l'objectiu vital, no? Doncs, bueno, parlàvem fa tres jornades dels sis partits de les sis victòries, ja en portem dos. Pues en teoria, segons aquests càlculs, només en quedarien quatre, no? A partir d'aquí tenim molts partits a casa encara importants i tenim desplaçaments on podem sumar, i un d'ells és aquest.
Doncs mira que bé, aquesta sintonia ens va, com aquell qui diu, com anella el dit, per pensar que Torreforta és la propera parada,
sí,
d'aquest tren que es diu Sitges. I recordant el partit que va jugar el Sitges la temporada passada al camp del Torreforta, bons records, sens dubte. El Sitges va guanyar 0-1, si no em falla la memòria, amb un gol de Rafa Vilches. I va trencar una ratxa de prop de 2 anys el Torreforta, que es mantenia imbatut al seu camp. Torreforta, recordo que la temporada passada era un dels equips, com diuen els castellans, punteros, de la preferent. Tant de bo repeteixi aquest marcador, Toni, perquè el Sitges, com deia el Manel, sumaria 3 punts també super, super importants.
Tant de bo, perquè serien 3 punts, sí. 3 punts de salvació, no? Perquè sumes 3 punts allà i doncs en 3 setmanes sumat 7 punts i això seria fabulós, no? Bueno, jo no diria 7, en 3 setmanes sumen els 3 punts i en 3 setmanes...
Sí, 9 punts.
9 punts,
perquè, sí, clar, sí.
I això, doncs, pel Sitges seria sensacional. Sí que encara quedarien més jornades, però, home, donaries un bon pas. Jo penso que el Sitges té que planificar aquest partit amb això, de sortir allà a mirar de resoldre el partit contra més aviat millor, sense presses també, perquè si no entra el gol, doncs anar treballant i buscar sumar, no? Perquè penso que poden sumar.
Doncs també un duel interessant el que es viurà el proper diumenge al camp del Torreforta amb aquest Torreforta Unió Esportiva Sitges. Així estan les coses a preferent, deixem aquesta categoria, donem un petit salt cap avall en aquest cas i parlem de la primera territorial. Resultats també de la 25a jornada del grup tercer de la primera territorial van ser aquests: Vallirana 0, Sant Joan d'Espí 1, Cervelló 2, Espluguenc 2, Base Espirall 1, Subonense 3, Martinenc 2, Penya Barcelonista 5, Roses 1, La Guàrdia 0, Ribes 1, La Múnia 3, Vilanova B 2, Carmelo 1, Penya Barcelonista Anguera 4 i Sant Mauro 2, Barceloneta 2. Hi ha un partit inacabat, el Joventut Prat Marianao B, pel que diuen algunes informacions, suspès a 2 minuts d'acabar amb avantatge parcial de la Joventut Prat per 2-1. S'apreten les primeres posicions de la classificació. 51 punts se sumen el Martinenc i la Barceloneta. La Penya Anguera és tercer amb 48. El Prat, amb aquest partit pendent, o amb aquests minuts pendents, se situa de moment quart amb 43. 41 per Sant Mauro, 38 per Espluguenc, 37 per Vallirana, 36 punts Cervelló. El Base Espirall és 9è amb 35, 33 Carmelo, el Suorense que puja fins a la 11a posició amb 30 punts, a 1 se situa la Múnia que en té 29, 29 punts també per la Penya Barcelonista 5 Roses, 28 per Vilanova B, el Sant Joan d'Espí que a poc també va escalant alguna que altra posició, se situa 15è amb 26, el Ribes tercer per la cua amb 26, 23 i penúltim la Guàrdia per tancar la classificació, el Marianao B amb 15. En fi, que, Toni, tant per dalt com per baix, aquesta primera territorial està també que treu foc.
Sí, sí, estava molt complicada tant per amunt...
Sí, 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 perquè ara seria difícil fer una aposta si Martinenc, si Barceloneta, la Penya Anguera també està allà, està només 3 punts, i a la part baixa, que és el que més volia dir ens interessa, perquè bé, aquí hi han implicats molts equips de la comarca. Però bé, el Sobrense, després de la victòria d'ahir, va donar un pas endavant, que és el que una miqueta reclamàvem tots, no? que l'equip, i ho deia el Blas l'altre dia parlant amb ell, el Blas Segarra, hem d'acabar de creure en nosaltres, perquè plantilla ja, qualitat ja, doncs escolta'm,
sí, sí,
donem aquest pas, i ell el va donar el pas.
Sí, ho va donar el pas, no? De fet, ja havia jugat bé a Cervelló, havia jugat bé a Vallirana, però no havia jugat potser tan ofensiu com ahir. Jo penso que defensivament el Sobrense va estar bé, va tenir algunes erradetes al principi, jo diria que nervis, després va estar molt bé, i va ser molt superior a l'Espirall, no? És el Sobrense, doncs, que va començar el campionat, un Sobrense que tenia partits que ofensivament, doncs, era superior als rivals, i ahir, doncs, el Sobrense va ser molt superior. Ens alegrem per això, no? Perquè s'ha millorat facetes del joc que són interessants, jugadors, doncs, que ara agafen la responsabilitat de l'equip, doncs, són jugadors que tenen molt de pes en l'equip i que realment són jugadors que poden tirar del carro endavant, i nos alegrem per això, no? Perquè ahir el Sobrense, doncs, allà podíem parlar d'un a sis, no? Perquè de fet en els primers dos minuts,
és que els primers dos minuts van ser d'escàndol, perquè al minut 1 el Blas fa el 0-1, però és que al minut 2 el francès es queda sol davant del porter, del Dani Anglada.
Espera,
va trigar massa a armar la cama i a poder xutar. El defensa finalment se la va treure, no? Però clar, estem parlant que al minut 2 tu te'n vas amb un 0-2 i els hi poses, doncs, l'espàs al damunt.
Sí, sí, no, és així. I a més em queda una cosa, quan ells marquen l'empat, Blas va tenir una pilota de gol que el porter, el Dani, sí, sí, la va refusar com va poder.
De fet, pràcticament el darrer quart d'hora de la primera part també va ser molt prolífic en bones ocasions del Sobrense. És a dir, que si el Sobrense se'n va al descans amb un avantatge de 1-2, 1-3...
No passa res.
Tranquils, eh?
Sí, 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 no, sí, passa, sí, res. I en canvi se va tenir que patir, eh? Se va patir fins al final, perquè no perquè el Sobrense... El Sobrense tenia moltes ocasions, el Sobrense era molt superior.
Un pèl d'ansietat, potser.
Sí, exacte, no arribava al gol.
Perquè sabien que el partit es podia guanyar, hi havia ocasions, s'estava arribant bé, l'Espirall estava a la segona part mort, estava fos, només calia veure les cares dels jugadors de l'Espirall, allò de respirant, allò, ofegats,
sí, no podien,
pràcticament,
no podien.
I el Sobrense en algun moment o altre el gol havia de caure.
Sí,
i sortosament va arribar al tram final un gol de l'Ignasi, amb suspens, perquè va intentar la pilota per damunt del porter, el porter la va arribar a tocar. El porter Marc va jugar també bona part del partit, el porter suplent del Bas Espirall, perquè el Dani Anglada es va lesionar la primera part. Però bé, aquest 1-2 que arribava ja al minut 80 i escaig, i bé, li donava una victòria molt, molt merescuda. L'1-3 arribava pràcticament amb l'expulsió també del Marc, del porter del Bas Espirall, per tocar la pilota amb les mans fora de l'àrea, i bé, en una jugada de rebot va arribar l'1-3.
Sí, una assistència de Juanma,
sí, per la banda tocava, esquerra.
Tocava en un contrari, doncs el volgués refusar i se la va posar dintre de la porteria. Sí, i una altra vegada, a veure, jo me quedava amb aquest jugador, amb el Ignasi. És un jugador que potser el Sobrense molta vegada ho té amb intermitència, perquè bé, desapareix, se'n va, i quan està aquí, doncs és un jugador que es nota. Si a la Barceloneta es va notar, perquè quan va sortir ell, doncs va canviar totalment el joc ofensiu del Sobrense, jo penso que en aquest partit també va ser clau.
És una miqueta l'Àlex Gaitán del Sobrense.
Sí,
eh?
Sí.
Són,
sí,
jugadors que tenen una qualitat
extraordinària,
però que no són regulars en el sentit d'un rendiment...
Sí. I lo veus a millor dues setmanes consecutives al Sobrense i després estàs quatre setmanes que no lo veus, no? Uh-huh. I dius, què ha passat amb l'Ignasi, no? Però quan ve, fa la seva feina, no? Seria bo que aquest jugador poguessi encarar aquesta recta final amb el Sobrense, perquè és un jugador que es nota quan entra, i ahir, tot i que tenia l'ausència de Toni Salido per lesió i això, l'Ignasi va sortir, va fer la seva feina i, escolta, li va donar tres punts molt importants al Sobrense.
Sens dubte, tres punts d'or per aquest Sobrense que... Bé, ho dèiem quan obríem aquest bloc futbolístic, de la mateixa manera que l'Espirall en el seu dia aquí va guanyar 0-3 i va obrir un punt d'inflexió negatiu, doncs esperem que ara sigui a la inversa, no? Que aquest punt d'inflexió sigui mires a escalar posicions a la classificació i a tenir un final de temporada més o menys tranquil, eh? En la mesura del possible.
I amb ganes d'assegurar bé els punts a casa, perquè bé, ara ve Sant Mauro, després anem al camp del Martinenc, però ve el Carmelo aquí, un Carmelo que ja ens va destrossar, va fer un 3-0.
Sí, sí, probablement va ser una de les victòries més contundents.
Sí, que d'alguna manera el Sobrense lo va notar més, no? I tant de bo aquí, perquè es guanya el Carmelo, i el Carmelo té 3 punts més que el Sobrense. Que fins i tot es pot superar el Carmelo si continua aquesta línia. Per això jo penso que el partit del Sant Mauro aquí és clau. Després ve Martinenc, que és una altra història, però el Sobrense, que al contrari, juga bé, i després ve el Carmelo, i el Carmelo, Sant Mauro, Sant Carmelo, tenen que passar aquí.
Sí, sí. En fi, doncs seran unes jornades sens dubte molt, molt apassionants. Escoltem el que deia Jordi Serra en acabar aquest partit, aquesta gran victòria del Sobrense al camp del Bas Espirall, un Jordi Serra, evidentment, feliç per aquests 3 punts.
Sí, jo crec que avui des de bon principi hem fet els deures, hem sortit molt, molt, molt concentrats, fins i tot hem marcat molt aviat, i de totes maneres jo crec que avui, si ens fiquem 0-2 o 0-3 en seguida, amb la jugada que el Francesc ha tingut, que s'anava sol, o un altre del Blas, jo crec que haguéssim pogut sentenciar el partit abans. Després amb una bala defensiva, crec que de les úniques que hem tingut durant el partit, una després recordo una segona part, l'Àlvar ens ha marcat, que és el que havíem parlat, no? Ha marcat a plaer. Però bé, després realment sí que ells han intentat, però l'únic que ha existit, i sobretot amb el tema físic, ha sigut el Sobrenc.
Però dèiem, ells estaven fosos, eh?
Sí, jo crec que bueno, aquests partits que et toquen contra aquesta gent que està a la zona noble, diguéssim, a les que no juguen res, a lo millor s'entrena a un altre ritme, no? S'entrena més tranquils, ja no estàs allà jugant tenir les castanyes ni per dalt ni per baix. I bé, han jugat amb la defensa molt adelantada, cosa que ens ha beneficiat molt. Han anat perdent jugadors per lesió, infortuni, cosa que també ens ha passat a altres, que espero que els recuperin aviat, però el Sobrense avui mereixia guanyar. Ha costat moltíssim que arribés al segon, però bé, ha sigut del tot just. Jo crec que avui s'ha felicitat des del primer a l'últim, perquè tots els que han entrat, a vegades algun entra una miqueta apagat, avui han entrat tots, fins al Ruzafa, que ha jugat 10 minuts, fantàstics.
Un partit que probablement ja s'hagués hagut de sentenciar la primera part, no? S'ha patit molt, perquè sempre veus que ells amb qualsevol acció poden marcar, no? Però bé, sortosament l'equip està molt sencer i s'ha cregut que podia guanyar el partit.
Sí, cosa que ens passa molt sovint. Bueno, el Toni ho hem comentat també més d'una vegada. Vallirana, Cervelló, vam empatar 2-2 en algun moment, on anàvem guanyant fins i tot, però mai es veia com avui, que es veia que l'únic equip que podia guanyar el partit era el Sobrenc, no? I de fet així ha sigut. Avui hem cregut una mica més, ara hem de treballar, perquè volem encadenar, el que seria la clau seria encadenar 2 victòries seguides, i ara ens ve el Sant Mauro, que serà difícil, molt difícil, però li tenim una deuta amb el Sant Mauro, que la veritat és que ja ens van tractar una miqueta, els que hi vam ser, malament.
La derrota de la primera volta del Sobrense amb l'Espirall a casa va marcar una miqueta el ritme del Sobrense. Potser aquesta victòria avui marca un punt d'inflexió de cara al Sobrense, no?
Mira, Toni, ara ja et dic, l'important després del punt de la Múnia, que al final va ser bo, perquè va ser bo veient els resultats que hi va haver, que van perdre el Vilanova, el Ribas, va perdre quasi tothom, doncs nosaltres aquell punt el vam donar per bo. Sobretot si guanyàvem avui, ara és fantàstic aquell punt, no? És perfecte. I bé, el que dius tu, Toni, tens molt punt de raó. Ja me'n recordo que vam arribar el dia de l'Espirall amb un cert aires de grandesa, no? I ens el van apagar en seguida, no? Uns grans jugadors que van venir ens van passar per sobre, i avui doncs, els hem tornat una miqueta a la partida, no? Sé que ells tenien, ja et dic, alguna baixa, però avui el Sobrense crec que hagués pogut guanyar qualsevol equip.
Ara diumenge ve el Sant Mauro abans de l'aturada de la Setmana Santa, el que deies, no? Important assegurar els punts d'aigua dolç i bé, a partir d'aquí anar tirant fins al final.
Sí, perquè tenim un calendari complicat, vull dir, parlem molt d'aquest calendari, tenim que jugar contra la Barceloneta a casa, hem d'anar a Martinenc, els partits que hem de sumar sobretot és a... Perdó, ara jo. Hem de sumar el camp dels Cinc Roses, el camp del Marianao i sobretot pues, a casa, que amb el Sant Mauro és un equip que és bo, és un bon equip, però... Jo crec que els jugadors els hi tenen unes especials canes esportives, eh? No hi ha malentesos, però allò ens va doldre molt, van passar coses molt estranyes, i bé, si aconseguim encadenar aquestes dues victòries o aquestes 3 setmanes sense perdre, l'equip tirarà amunt. Serà complicat igual, eh? No ens pensem que ja ens estarem salvats, però serà diferent, s'afrontarà d'una manera molt diferent.
Doncs això, parlava i recordava Jordi Serra aquest calendari complicat que té el Sobrense, Toni, ara l'estàvem comentant. Encara s'estan enfrontant rivals tan importants com la Barceloneta, com el Martinenc, que són els dos primers classificats, el Sant Mauro, que serà el proper aquest diumenge a Aiguadols, ha de venir un Carmelo aquí també a Aiguadols, en fi...
La penya barcelonista Anguera també té
sí,
que venir
senyor,
aquí.
Sí, senyor, sí, senyor.
Sí. Queden rivals complicats.
Queden perquè... batalles dures, sí, a dirimir.
El que passa que la motivació és molt important i estar convençut de que pots és molt interessant. I si el Sobrense es convenç de que poden guanyar aquí al municipal i bé, doncs jo crec que ara comença una molt bona línia per Sobrense. Feia falta aquesta victòria a l'Espirai de la manera que realment es va cometre la victòria, perquè va ser arrasant.
Bé, i que fa bo el punt de l'altre dia amb la Muni, ho deia el Jordi.
I que fa molt bo i que ara doncs guanyes aquí al Sant Mauro i escolta, comences encara ja la recta final del campionat.
Molt bé, doncs fantàstic per anar tancant ja paradeta, com es diu vulgarment. Comentem els... resultats que també ens deixa aquesta jornada futbolística. Per exemple, el grup 8è de la segona territorial, l'Inter va perdre 0-2 dissabte a la tarda aquí a Aiguadols amb el Sant Esteve Sarrovires. La derrota no és tan notícia en si, perquè de fet és una constant aquesta temporada i de fet l'Inter ja sap que la temporada que ve doncs, jugarà tercera, suposem, imaginem, però com a mínim el Nacho González va poder disposar de 13 jugadors.
Sí, aquesta és la notícia.
Parlàvem amb ell dimecres a la tertúlia i li preguntàvem, però hi hauran jugadors per poder jugar aquest partit després del que va passar de la no presentació al camp de la penya Deportiva Màlaga? I ens va dir, intentarem treballar en aquest sentit i com a mínim doncs 13 jugadors.
Sí, aquesta és la bona notícia, no? Que va comptar amb 13 jugadors. El problema serà la setmana que ve que juguen a fora. Espero, ell va dir ahir, fins i tot vam parlar amb ell, va dir que tot això estava ja solucionat, que comptaria amb efectius per acabar el campionat dignament. Esperem que sigui
així. L'objectiu és aquest, acabar el campionat dignament. Els partits a poder ser amb 11 jugadors, que no, si ha d'arribar alguna expulsió que sigui doncs, per circumstàncies normals, lògiques, si es pot dir així, del mateix partit, però que no hi hagin doncs, tant ganes i problemes com els que s'estan visquent últimament.
Exacte, és el que es tracta d'això, no? D'acabar-lo bé, de donar bona imatge en aquesta recta final de l'Internacional.
Sí, sí, sí. De passar pàgina i, com deia el Nacho ahir, de seure's quan exacte. Acabi la temporada i de dir, bueno, i nois, després... què volem, a on volem anar, exacte. Amb qui podem comptar, amb qui no podem comptar, i a partir d'aquí fer les coses amb un criteri, doncs, amb sentit comú, com sempre s'ha dit.
Sí, és així, perquè si no realment seria... bastant dolent i negatiu pel Internacional, no? Un equip en 5 anys d'història, més val acabar dignament tot que no continuar i acabar malament, no? És això el que tenen que plantejar quan arribi al final de temporada, més gent treballar conjuntament dintre de la Junta, no tan sol una persona, i després pensar si val la pena o no val la pena, què val la pena endavant, però al final de temporada i acabant dignament.
Doncs així és, resultats de futbol femení, bons resultats pel que fan tant l'Aleví infantil com el cadet juvenil. L'Aleví infantil va guanyar 2-7 al camp del Tancat amb gols de Filo, que en va fer 4, Adriana, Gabriela i Clàudia. El cadet juvenil també va golejar el camp de l'Esparreguera 3-6 amb 2 gols d'Ester, Sílvia, Teresa, Bea i un altre en pròpia porta. Qui no va fer els deures va ser el sènior, que va perdre 2-0 al camp de l'Aixaica barceloní. Pel que ens diuen, un parell d'errors en zona defensiva, doncs se'n van fer patir aquesta derrota, sens dubte, d'aquelles derrotes que fa mal. El Xaica és el 7è classificat i ara el Sobrense haurà de lluitar i centrar-se sobretot en aconseguir aquesta 8ª plaça que, si recordes, Toni, el dia que van estar aquí amb nosaltres el Josu i l'Eric, bé, i es va comentar aquella possibilitat de la reestructuració de categories al futbol femení, aquesta 8ª plaça els hi podria donar fins i tot l'ascens de categoria per la creació d'una nova... categoria. Valgui la redundància.
Sí, no, i és així, i per lo que sabem, això va endavant, perquè n'hi haurà una reunió per a mirar també el futbol base i el futbol femení, no? Per això és interessant, és molt difícil ja escalar més, però un joc més, perquè això donaria doncs joc per entrar si al final es aconsegueix canviar tot això.
Molt bé, doncs amb això arribem pràcticament a les 9. Per tant, moment de deixar-ho. aquí acabem. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Molt bona nit. I a vostès també moltíssimes gràcies per la seva fidelitat. Recordin, tornem amb més informació esportiva, més futbol, aquest proper dimecres, volia dir, el temps de la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Molt bona nit. Adéu-siau.